A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Quan són les 10 i 6 minutets, anem a parlar ara de... o mirar de fer una petita valoració, conèixer una mica les sensacions d'algú que va estar a Ucraïna ara fa uns dies. El passat dijous de març parlàvem amb el sitgetà Gustavo Galla, un sitgetà camí d'Ucraïna, justament juntament amb un grup de gent, amb una expedició que anava en nom de la Fundació Primavera Sound, una expedició que anava a portar doncs, material, medicaments, roba, de fi, en fi, un munt de material que necessitaven allà i que a més va permetre, va ser possible el retorn aquí a la vila amb 26 persones. L'experiència, sens dubte, es preveia difícil. En el seu moment vam parlar amb en Gustavo just el dia abans que entrés a Ucraïna i estaven d'alguna manera tensos, nerviosos, a veure què es podien trobar allà. Avui hi tornem a parlar per veure que ens expliqui com ha anat aquesta experiència. Gustavo Galla, molt bon dia.
Hola, Carola, bon dia.
Com estàs? No sé si has pogut digerir una mica tot el viscut allà, que intueixo que ha estat dur.
Ara ja sí, ara ja han passat diversos dies i ja les emocions més o menys tornen a puesto, però els primers dies la veritat que ha sigut una muntanya russa d'emocions.
Vau poder entrar a Ucraïna l'endemà que parléssim amb, aquí, que parléssiu amb nosaltres. Entenc que l'entrada va ser sense problemes, no vau tenir cap dificultat?
Aviam, vam trigar una hora per entrar i això que vam arribar als primers, a les 7 del matí, però bueno, amb els passaports, tot, la documentació que portàvem, ens van deixar passar sense problemes, sí.
D'acord, un cop allà vau poder fer entrega de tot el material també sense problema?
Quan vam passar la frontera, llavors ens vam anar cap a Lviv, que sí, era la ciutat de l'assistència, no? Que està a uns 70 quilòmetres, uh-huh. I allà pues, bueno, la ciutat ja era bastant caos, perquè estava bastant tot tallat, amb pinxos, barricades, bueno, les milícies... La veritat és que impactava bastant. Llavors vam arribar al centre, perquè portàvem un guia que ens va vindre a buscar, uh-huh. I vam descarregar tot el material que portàvem, que eren les quatre furgos, una donació de 50.000 euros amb medicaments d'una farmacèutica. Bueno, vam descarregar, sí, amb ajuda d'ells, molt agraïts.
Gustavo, i com va anar aquella entrada? Aquella entrada a Lviv, aquesta ciutat ja d'alguna manera en plena guerra, com deies, on ja es notava, perquè recordo que el dia que vam parlar em comentaves que encara no es notava, no es percebia, no?, un ambient bèl·lic o un escenari bèl·lic. A Lviv ja sí, ja hi havia un escenari bèl·lic. Com ho rebeu això i quina imatge i com es viu això, no?, entrar a un territori on saps que en aquell moment estan en guerra i per tant un conflicte bèl·lic vigent?
Jo t'explico el que vaig sentir jo. Jo estava nerviós, anava amb l'altre xòfer i jo estava callat conduint. Jo suposo que eren els nervis, clar, veus milícies, però tampoc pensava que estàvem en perill i en guerra, saps? Uh-huh. Aquella sensació de por no la tenia, sí que estava nerviós i em notava perquè jo estava callat pensant en les meves coses, no? I clar, t'impressiona que vas passant controls de les milícies, soldats que són de 18 anys, totes les armes, bueno... Impressiona, la veritat que sí. I, bueno, quan estàs a la ciutat pues, veus totes les barricades i això, i els edificis governamentals, tots amb sacs, saps aquests sacs,
sí,
de sorra?
Sí, sí.
Pues, les barricades eren això i, bueno...
Una mica la sensació... Clar, explicat...
La era guerra.
Sí, i explicat així des de fora, no? És una mica sensació quasi d'escenari de pel·lícula, però sent real, que aquest és l'impacte, no? Que estàs en un escenari que dius, és que això està passant de veritat.
És que era així, jo tinc les fotografies que... Hòstia... Impressiona, sí. Sembla pel·lícula.
Un cop entregueu tot...
Passa que la ciutat la veies bastant tranquil·la, la gent bastant tranquil·la, encara.
Perquè hi havia...
Perquè aquella ciutat sí, solo van bombardejar a l'aeroport el primer dia de la guerra. Ja no l'havien tornat a bombardejar. I aquí era on el centre, on tots els que anaven als refugiats a Amèrica passaven per aquí. Uh-huh. I pensa que nosaltres sortíem el divendres a les 4 de la tarda d'Amèrica, de la frontera,
sí,
de Lviv,
sí,
i per la madrugada ja tornaven a bombardejar el centre de Lviv. I ara ja està tota bombardejada. sí, vam tindre sort.
Doncs sí, perquè gairebé us enganxa un dels bombardejos. No sé, quan a l'estona que hi vau estar, abans que hi hagués aquest darrer bombardeig, no sé, hi havia vida a la ciutat? Hi havia gent pel carrer? Si la gent sortia...
Sí,
no sé...
sí, la ciutat estava a tope, però bueno...
Però amb aquest escenari, no?, de destrucció.
Clar, tot cues, tot... bueno, caos.
Gustavo, l'expedició no només anava a portar material, sinó que l'objectiu era també poder acollir, no?, o portar un grup de gent, treure'ls d'alguna manera d'aquella ciutat, no?, d'Ucraïna, i portar-los cap aquí. Això també ho vau poder aconseguir.
Sí, nosaltres primer vam anar aquí al centre de Lviv a descarregar tot el material, ens van ajudar en un moment, i després d'allà vam anar al costat, en un parc, perquè nosaltres anàvem amb un diputat del Parlament, en Ruben, que ja tenia tots els contactes, uh-huh, i les famílies que portàvem cap aquí a Espanya, que ja tenien, pues, o familiars o coneguts que ens esperaven. Uh-huh. Llavors, en el mig de Lviv vam carregar, no sé, com si te vas a part de Can Robert,
sí,
i vam carregar, pues, a 18 persones. Bueno, dones, gossos i nens.
I nens.
Que per mi allò ja va ser una imatge que ja em va tocar, ¿vale? Perquè, per exemple, una senyora que anava amb la seva filla i una neta,
sí,
es despedia d'un home. Això ja t'impressiona, però, clar, hòstia, després l'home em diu, me voy para el frente, era comandant. Hòstia, és que, dius, me cago en la puta, s'estan despedint i no saben si se'n tornaran a veure, saps? Uh-huh. Tot això et passa pel cap i ja aguantes,
sí, sí,
aguantes, no, la compostura per respecte a les famílies que no et vegin, però és que et derrumbaves.
Uh-huh. D'alguna manera és com que et deixa, no? Quan ella et deia, me'n vaig al front, no? És, et deixo tu, no? A les vostres mans deixo la meva dona, la meva mare, el meu fill.
Nen, sí, el net, no sé, heavy.
Caram.
I després ja vam carregar 18 i ja vam sortir ràpids cap a la frontera un altre cop. Uh-huh. I clar, teníem 4 puestos més. Llavors, a Amèrica, quan sorties a Amèrica,
sí,
que és la frontera,
sí,
allà, a 20 metres, una de les altres imatges que a mi em van impactar molt és que vam deixar les furgonetes, anem caminant i em trobo a l'esplanada tot de roba, bueno, coses, i un tio, és com una pel·lícula, Carola, tocant el piano. No sé si has vist aquell vídeo.
Sí, i me'l vas enviar, és veritat que era un vídeo molt emocionant, i després s'ha vist molt a les televisions, eh? Doncs
pues això és real, o sigui, la pell... Llavors, vam anar cap a les cues a oferir a veure si algú volia per aprofitar els viatges que ens quedaven 4 places. I ens vam posar aquí a la cua, oye, alguien a España, Barcelona? I llavors una senyora, que anava amb un gos gran i una maleta, diu, jo me vengo. Entonces li obro la valla, surt, i entonces me corre preguntant-li, ¿y sabes dónde vas? I me mira i me dice, no. O sea, no, perdona, ¿tienes a alguien en Barcelona,
sí,
España? Me dice, no. Hostia, jo em vaig girar, em vaig trencar. Jo i el que anava amb mi, en Gavi, que en aquell moment ens va trencar. La tia no deixava el gos i se'n anava sense res, amb una maleta.
I s'anava amb gent que no coneixia, no?, desconeguda, a
I
un país...
I a Barcelona, que no sabia ni com anava. I tenia sort que nosaltres, pues, oye, pues, la vam posar, pues, en una casa, de moment ara està a Vilafranca, que se la va quedar en Gavi, no?
Sí.
La primera sound, pues ara va quedar allà a casa, ara li lloguen un pis, i ja tenen els papers i tot això està en marxa, però... I han aconseguit treure-li el fill d'allà. Però clar, ella tot això no ho sabia on anava.
Sí, sí.
Que posa la pell d'ells i dius, hòstia, lo dejan todo. Igual que una noia que es diu Larissa, que també està col·locada a Barcelona ara, amb el nen de 5 anys. La tia portava 4 dies dormint al metro, a baix.
Sí.
Perquè no, perquè estaven bombardejant.
Uh-huh.
Sembla que era de Kif. I ella sol portava un bolso. No tenia res més. I el seu fill de 5 anys. És que, clar...
Sí, sí.
Ara ho puc explicar, però és que abans et trencava.
Clar, imagino que quan arribes aquí, no?, estàs uns dies sense poder ni tan sols verbalitzar, no?, el que has viscut per això, perquè estàs veient persones realment en una situació extrema, absolutament extrema, i que són capaces d'acceptar la proposta de ficar-se un cotxe en desconeguts, no?, per anar a un país on ni tan sols coneixen a ningú, però pel simple fet, òbviament, de fugint...
La supervivència, sí.
Exacte, per fugint d'una guerra terrible, no?, que veuen doncs, perillar la seva vida i marxen amb qui sigui. Per sort, en aquest cas, entenc que us van trobar vosaltres i les heu pogut acollir. Per tant, al final van tornar amb 26 persones, no?, si no recordo malament.
24.
24.
Sí, 24. Tots col·locats, tots en papers i, mira, per exemple, aquesta nena, sí, la Larissa, que és aquesta noia,
sí,
que dic, estic en contacte amb ella, el nen ja està al col·le.
Ja està a l'escola. Estan,
sí,
on estan aquí?
Ja
està
a...
Estan a Barcelona? On estan?
Sí, a Barcelona.
A Barcelona. Caram, sí, que bé. Per tant, ara ja entenc que ha aconseguit o deu estar en tràmit d'aconseguir el permís de residència i de treball, no? Allà a Fira de Barcelona, tot plegat, o ja ho ha aconseguit també?
No però, ho saps. Sí, però... ara té entrevistes de treball.
Molt bé, perfecte. Per tant, sí, d'alguna manera remuntant la vida aquí, no? Aquí a Barcelona. Algun d'ells parlava... com us comunicàveu? Perquè hem tingut també experiència d'alguns que han vingut aquí i l'anglès tampoc no és del tot gaire comú, eh? Els més joves són els que parlen millor l'anglès.
No, no, la Larissa aquesta parlava espanyol.
Ah, mira, que bé.
Sí, i la noia aquest, la senyora aquesta que et dic, també parlava espanyol perquè el seu home era cubà.
D'acord, per tant, us va poder comunicar amb facilitat,
sí,
diguéssim.
I amb els altres, amb anglès, com podíem.
Que això també és important, no?, poder-se comunicar, tot i que entenc que en aquestes situacions al final t'acabes entenent gairebé amb la mirada, no, Gustavo?
Sí, ja després amb anglès, i si no anàvem traduint. Parlàvem amb la Larissa i traduïa a l'ucraïnès.
Com anar el viatge de tornada? Va ser molt llarg? Es va fer molt llarg?
Es fa molt pesat, sí. Sí, perquè quan tornes ja... Quan vas amb forces i quan tornes ja vas amb emocions, vas veure cada parada que fas, pues, hòstia...
Gustavo, recordo que en la conversa que vam tenir just abans que entréssiu a Ucraïna, recordo que et preguntava com si us havíeu preparat o com us estàveu preparant psicològicament per viure això. Em deies una mica que no hi volies pensar gaire per i que ja t'hi trobaries, no? Però m'explicaves també, i ho sé, em consta que ets una persona viatjada, eh? És a dir, que coneixes món i que has estat en territoris, diguéssim, no sempre fàcils. Jo no sé si, tot i així, aquesta ha estat l'experiència més dura que has viscut mai?
Emocionalment, sí. Sí.
Encara que hagis estat a països on d'alguna manera es veu misèria al carrer,
sí,
no?
Sí,
no
sé què, però... misèria i és pobresa i són feliços així, o a la Índia o a Àfrica, ho tenen,
sí,
des de... han nascut així. Aquesta gent es queda sense res d'un dia a un altre. A mi m'explicaven que Kiev és com Barcelona ara, eh? La ciutat moderna, i ara està destrossada. Entonces, és diferent. A mi m'ha afectat molt més això.
No sé, deies ara que seguiu en contacte o seguis en contacte amb alguns d'ells. No sé si des de la Fundació Primavera Sound també s'han previst o s'estan previst altres actuacions o altres accions solidàries de cara a Ucraïna?
Sí, ells ara, per exemple, sé que l'altre dia van recollir tots els treballadors de Primavera Sound, van fer i ho han enviat a Ucrània. Ells van fent coses. Sí. I amb els que s'han quedat aquí a Barcelona, amb els refugiats, estan totalment en contacte, amb suport legal, ajudant a treballs, buscant entrevistes, oferint bueno, cases, de tot. Estan molt, molt volcats amb aquesta gent. S'està parlant a veure si s'ha de tornar o no, no ho sé.
Ahir parlàvem, o fa dos dies parlàvem amb Benjamí Cervera, perquè són uns quants els sitgetans que heu decidit i que heu,
sí,
heu viscut aquesta experiència, no?, d'anar cap allà i anar a ajudar, i ens comentava que ha estat un viatge molt dur i que ara miren de buscar maneres que siguin potser més efectives i que puguin portar més gent, i parlava de possibilitat de flatar un avió, no?, i no tornar a fer un viatge d'aquestes característiques, entre altres perquè d'alguna manera us hi jugueu la vida també els que hi aneu. No, vas tenir la sensació en algun moment de jugar-te la vida?
No, després sí, però quan estic allà no.
És quan tornes, no? És quan tornes, sí, que t'asseus,
sí,
i dius...
Sí, has estat ahí, sí. I quan veus que per la madrugada ens arriben les notícies que han bombardejat on estàvem. Fins a, abans no era conscient jo, ni jo ni crec que ningú, o no tan conscients. perquè ho parlàvem, saps?
Clar. Això sembla que no s'acabarà ràpid. I no sé si una mica, i tu en tant que has anat allà i que ho has viscut i que d'alguna manera ho tens molt més present que la resta, que ho podem tenir present per les notícies, però que no hem estat allà in situ, si d'alguna manera penses o et fa por el fet de que normalitzem aquesta situació.
Pues sí, ho he pensat i penso que la gent que, no, que ja normalitzi ja se n'oblidi, no? Perquè crec que ara tota la gent s'està buscant món, però això no s'ha d'acabar, o sigui, hem de continuar, saps? Si es normalitza, potser la gent se n'oblidarà, o bueno, ja està, en guerra. No, no, això, aquesta gent ara sembla que portaven 3 milions i mig de refugiats. I si dura, no sé, que no sé el que pot passar.
No ho sabem, no ho sabem ningú, no ho saben ni els que han de prendre les decisions, per tant, ho hem de saber nosaltres. De moment, des d'aquí, el que ens quedem és aquestes accions, moviments solidaris de molta gent, no? Però d'entre d'altres, de sitgetans com en Gustavo Gaya, que va viure aquesta experiència i que, ja ho diu, que emocionalment ha estat la més dura que ha viscut mai, i n'ha viscut unes quantes, ens consta. Per tant, Gustavo, moltíssimes gràcies per haver-nos atès, per explicar-nos una mica com va anar aquesta experiència. Ens va bé també els que no hem estat allà, no? I els que no hem anat per recordar, no? Que el que és això i una mica per mirar de no normalitzar justament aquesta situació, que el que volem tots és que acabi el més aviat possible.
Molt bé, Carola, doncs moltes gràcies a tu per informar de tot això.
Gràcies, Gustavo. I ara per acabar us deixarem, en Gustavo parlava d'una imatge que li havia impactat moltíssim, que era aquest piano, no? Col·locat allà enmig de la destrucció, rodejat de muntanyes de roba, de material, un piano envellit que l'hem vist a moltes imatges de la televisió. I quan ell hi va anar, i en el vídeo que ens va enviar per ensenyar-nos el que estava vivint en aquell moment, el que sonava al piano era aquesta cançó. Amb ella us deixem. Vinga, fins ara.